Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia amb alguna boirina matinal, però per portar jaqueta no gaire gruixuda. Sobretot pel cap de setmana puja la temperatura i farà nosa fins i tot la màniga llarga.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Diverses notícies avui al Supermatí de Ràdio Capital. Una de les més interessants és que Torroella trigarà una o dues setmanes en recuperar l'aigua potable. De fet, la potabilitzadora no estarà totalment reparada fins d'aquí uns mesos, perquè l'avaria que va causar el temporal Glòria i el desbordament del riu Ter va ser molt gran. Una o dues setmanes per recuperar l'aigua potable. Ja portem una setmana des del dia fort del temporal, que va ser aquesta nit, hauran passat 7 dies. És molt, és molt de temps, i des d'aquí comprenem, no?, el fet que l'aigua, ahir observàvem unes fotografies que va fer públiques l'Ajuntament, allò, vista aèria de com estava ara fa una setmana la potabilitzadora de Torroella, ho comparàvem amb la realitat del terreny, és a dir, quanta aigua hi cap, i ja és evident que la potabilitzadora, doncs, va quedar totalment destruïda, no destruïda, inutilitzable. Per tant, el més lògic és això, que hagin de passar almenys 3 setmanes per recuperar l'aigua. El problema és que això es repararà, sí que des de l'Ajuntament avisen que faran alguns canvis per evitar que si torna a passar, doncs, els danys siguin menors, però és que seguirà passant, és que l'aigua està allà al costat, i potser aquest any no, però potser d'aquí 2-3 anys tornarà a haver una forta crescuda del riu Ter, i ens hi trobarem les mateixes. Ara que s'han presentat uns pressupostos, doncs estaria bé plantejar-se quines inversions fan falta per eliminar totalment qualsevol risc d'un bé tan essencial com és una potabilitzadora, com és l'aigua potable. Les 8:02, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ràdio Capital de l'Empordà, que transmet conjuntament amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Per tant, el titular del dia, un dels titulars del dia és aquest fet, no?, que Torroella trigarà una o dues setmanes en recuperar l'aigua potable. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha fet aquest anunci després d'una reunió tècnica de coordinació entre l'Ajuntament i l'empresa, la companyia Sorea. I, per tant, que la potabilitzadora no podrà estar totalment reparada fins d'aquí uns mesos perquè és tan forta els efectes, no?, aquesta total inundació que, això, caldrà temps per reparar-la completament. I, de fet, atenció, perquè l'aigua, ja us ho explicarem després, però ara l'aigua està funcionant, està venint d'un altre punt, no del punt on hauria de venir, per un problema a la canonada, i això de moment és passable, però les canonades s'haurien de reparar abans que arribi l'estiu, perquè quan vinguin tots els visitants, tota aquesta aigua, la font actual d'aigua, doncs no serà suficient. Altres notícies que llegim al Diari de Girona i al Punt Avui. Alerten d'una possible conducta inadequada d'un professor d'institut a l'Institut de la Bisbal. Això ho sabem després d'un comunicat que ha emès el centre, on informa les famílies que el cas l'investiga la Inspecció d'Educació. El docent ara mateix està de baixa. 20 alcoholèmies, 17 positius en droga i una arma comissada a Calella de Palafrugell. Des del dissabte al migdia fins al matí de diumenge es van fer diversos controls que van acabar amb 20 alcoholèmies administratives, una penal i 17 drogoters positius i una infracció per tinença d'armes, entre altres delictes. És aquest dispositiu especial que va preparar la policia de Palafrugell per una discoteca en concret a la zona de l'autovia i que no descarten tornar a aplicar en els propers mesos. La reordenació encara a Palafrugell. La reordenació de terrasses a Palafrugell ja fa temps que va generar polèmica i no va ser menys a l'últim ple del municipi. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Es tracta de la plaça nova de Palafrugell i de la plaça Promontori de Llafranc. L'objectiu d'aquest pla, que no és definitiu, és concentrar les terrasses dels bars i restaurants de la plaça en un mateix sector, en concret a la part sud, per guanyar espai lliure.
La Les rues de Sant Feliu i dels municipis de la Vall d'Aro per Carnaval no permetran que els participants, atenció, no permetran que els participants beguin alcohol. La mesura genera divisió d'opinions entre les colles.
Bon dia. L'Ajuntament Ganxó, el de Santa Cristina i el de Castellplatja d'Aro han acordat que quan les colles desfilin no puguin ingerir alcohol. Asseguren que cal millorar la imatge del Carnestoltes perquè és un espectacle obert a tots els públics i algunes comparses ho veuen amb bons ulls, mentre que d'altres troben injust generalitzar tothom quan hi ha casos puntuals de persones en estat ebri.
I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni gestionarà 30 anys més el castell del municipi. Maria Montells, bon dia.
L'Ajuntament de Calonge i la Generalitat arriben a un acord perquè el consistori gestioni durant 30 anys més el manteniment del castell. D'aquesta manera, el període de cessió s'allarga fins al 2050.
I una felicitació, que és que George Charles, veí de Palafrugell, fa 100 anys.
Amb motiu d'aquesta celebració, l'alcalde Josep Pi Ferrer i la regidora de Benestar Social, Roser Massaguer, el van visitar per felicitar-lo i poder-li entregar la medalla centenària de la Generalitat.
Doncs felicitats també des de Ràdio Capital. Baix Empordà, i també al Baix Empordà, de fet, és notícia aquest coronavirus, perquè l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja ha declarat l'emergència global per l'expansió del coronavirus de la Xina. De fet, l'OMS ha felicitat el govern xinès per les mesures que ha pres i no ha restringit ni el desplaçament ni el comerç. Els repatriats de Wuhan volen cap a Espanya, on passaran 14 dies hospitalitzats, arribaran a Madrid en les properes hores després de fer escala al Regne Unit, i les màscares s'esgoten a les farmàcies catalanes pel coronavirus. Molts ciutadans d'origen xinès en volen comprar per enviar-ne als seus familiars. A veure, jo aquí diria, cridaria sobretot a la calma, perquè hem viscut altres episodis d'epidèmies com aquesta, que no ens mataran a tots, ni molt menys. Vull dir, ara no ens tornem bojos amb el coronavirus, eh? La Moncloa rectifica, atenció a això. Després de dir que allargava la taula de diàleg fins després de les eleccions catalanes, que encara no tenen data, pressió d'Esquerra, i ara han hagut de rectificar perquè mantenen la taula de diàleg entre govern per abans de les eleccions. Això va ser després d'una reunió entre Pedro Sánchez i Gabriel Rufián a la Moncloa, que va aconseguir desbloquejar la situació, i això és ben estrany, perquè durant el dia, després que la Moncloa avisés que no farien la taula de negociació per la situació a Catalunya en els propers mesos, tant el PSOE com el Comú Podem havia dit, doncs sí, em sembla bé, perquè això s'ha de fer quan ja hi hagi un govern sòlid, després de les eleccions. Doncs bé, ara resulta que des del govern espanyol, doncs, han sentit la pressió d'Esquerra, que ha amenaçat amb no aprovar els pressupostos, i han dit, doncs, millor que ens reunim abans.
Supermatí.
I fora del Baix Empordà, doncs, avui hem de felicitar una altra persona, una persona que ens té el cor robat. Perquè aquest divendres el feeling de Justin Timberlake és el protagonista de la cançó del dia, que és que el músic celebra 39 anys, eh?
El cantant està preparant nou disc per aquest 2020 i sembla que el tornaria a fer al costat del seu productor estrella, Timbaland, amb el qual ja han recollit un bon grapat de premis i reconeixements.
Escoltem quan són les 8 i 8 minuts aquest Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, when it drops, ooh, I'm I aquí a Ràdio Capital, doncs, no podem aturar el feeling que ens genera saludar cada dia l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps s'acomiada el gener?
Doncs ens acomiadem el primer mes de l'any amb una situació atmosfèrica força estable i algunes boirines matinals. Tot i així, seguim parlant d'intervals de núvols alts i mitjans que aniran creuant el cel pel pas d'un front molt desgastat. De fet, encara fins dissabte al matí seguirem parlant d'estones de cel una mica més tapat, amb tardes més assolellades. El protagonista, però, d'aquest final de mes i inici de febrer serà la temperatura, doncs aquest cap de setmana puja i de valent, amb un ambient primaveral, sobretot diumenge, i màximes que poden superar els 18 graus.
Gràcies, Albert. Fins ara. Quin bon dia per començar aquest divendres a Ràdio Capital.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
De febrer, Dia Mundial contra el Càncer. Des de l'ASC Catalunya contra el Càncer, et recordem que estem amb tu, donant la cara. Les 24 hores, els 365 dies de l'any, al nostre telèfon gratuït 900 100 036 i a asc.es.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar amb Martí Seguer.
Aprofita les rebaixes dels comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell, al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El 17 de febrer, de 4 a 6 de la tarda, a l'aula de formació de l'Escola Bressol de Pals, hi ha un taller de cosmètica natural a càrrec de Mercè Serra. Les preinscripcions estan obertes del 5 al 10 de febrer a pals.cat per un preu de 10 euros.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Un minut i mig i serem a un quart de nou.
Supermatí, amb Dani Cortés.
Avui ens despertem amb aquesta notícia que ha de tenir en alerta els veïns de Torroella de Montgrí i de l'Estartit. Per què? Doncs perquè l'Ajuntament ha anunciat que té l'objectiu, juntament amb l'empresa Sorea, que el municipi torni a tenir aigua potable d'aquí una o dues setmanes. Una o dues setmanes sense aigua potable. Ahir al matí es va fer una reunió tècnica de coordinació amb l'alcalde Jordi Colomí, regidors i tècnics municipals i responsables organitzatius i tècnics de la companyia Sorea. Això sí, la potabilitzadora no podrà estar totalment reparada fins d'aquí uns mesos perquè l'avaria que va causar el temporal Glòria i el desbordament del riu Ter va ser molt gran. De fet, s'hauran d'instal·lar nous equips tècnics que en alguns casos s'han d'encarregar i fabricar per poder-los adaptar a la planta, segons asseguren des del consistori. Entre altres coses, els quadres elèctrics que s'hauran de substituir perquè van quedar inundats s'enlairaran a un punt on ja no hi pugui arribar l'aigua si hi ha una nova crescuda. Això amb l'objectiu que si torna a haver-hi un aiguat, doncs que no es repeteixin els efectes. Des de l'Ajuntament asseguren que treballen amb la màxima urgència i prioritat per retornar el servei a la normalitat i que això haurà d'estar acabat abans que arribi la temporada turística. I és per això que reclamen a l'Agència Catalana de l'Aigua que repari la mota i la canonada que porta l'aigua a la potabilitzadora des dels pous de Canet. Per què? Doncs perquè en aquests moments, i de forma provisional, Torroella de Montgrí s'abasteix del pou de Gualta de la Mancomunitat d'Aigües de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. En aquests moments, l'aigua que se subministra està clorada, no es pot fer servir per dutxar... Disculpeu, només es pot fer servir per dutxar-se i per rentar estris de cuina, però no és apta pel consum, perquè no reuneix els mínims exigibles per la normativa per la seva terbolesa. Mentre no es pugui fer servir l'aigua potable, es mantindrà l'operatiu aquest camió cisterna, que durant el dia se situa en diferents punts del municipi, es va circulant, no, per diferents punts de Torroella de Montgrí de l'Estartit. De fet, hi ha diverses cisternes durant tot el dia. Ja ho sabeu, la gent que necessiteu aigua potable de Torroella de Montgrí, per cert. Per exemple, ahir vam a sopar a Torroella, que no vam poder fer cafè perquè, clar, la cafetera no era compatible amb aigua d'ampolla, no vam poder fer els cafès. Situacions que es viuen en aquests dies a Torroella de Montgrí per la manca d'aigua. Aquesta alerta que llegim avui al Diari de Girona i al Punt Avui i que ve d'una circular que l'Institut de la Bisbal d'Empordà va enviar a les famílies avisant-los, alertant-los de la presumpta conducta inadequada d'un professor del centre cap als alumnes. Segons llegim en aquests mitjans, el comunicat diu que va ser un alumne qui va informar a la direcció de l'Institut sobre accions denunciables. A partir de llavors es va engegar el protocol per mirar d'aclarir quina és la veracitat i l'abast dels fets. Concretament, relaten que el director i la coordinadora pedagògica de l'Institut van entrevistar els alumnes que s'anava creient convenient per la investigació, no? A mesura que anaven escoltant accions, o sigui, denúncies de les noies. Segons la circular, els suposats fets s'haurien transmet immediatament a Inspecció d'Educació i al més, el mateix centre va informar immediatament als familiars de les alumnes afectades des del mateix moment en què Inspecció d'Educació ho va requerir. Ara mateix, en el marc de les conductes establertes per la mateixa legislació, els responsables estan analitzant el fet. Què en diu l'Ajuntament? En aquest cas, l'Institut, doncs, diuen que volen evitar en tot moment que s'estengui una alarma generalitzada i que, en tot cas, el més important és el benestar de l'alumnat i que els alumnes accedeixin o vagin al centre amb total normalitat. De fet, en un altre punt d'aquesta circular que publiquen aquests mitjans, el centre diu que el proper dilluns les classes de la matèria afectada es duran a terme amb tota normalitat amb una nova professora. A més, la direcció destaca que es compromet a oferir estratègies i eines per treballar tant amb el professorat com amb l'alumnat actituds similars per tal que els alumnes d'això se sentin segur. I a més, clar, seran les classes de dilluns amb una nova professora perquè el Departament d'Educació confirma que el professor en qüestió es troba de baixa i que fins avui, de fet, no podran aportar nous detalls. I ara tornem a la crònica de successos. Ara ens porta cap a Palafrugell. Per explicar que la policia local de Palafrugell, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, aquest cap de setmana va prendre el control dels accessos a una coneguda discoteca de l'autovia i allà s'hi van fer diversos controls. Des de dissabte al migdia fins al matí de diumenge. Control policial és una cosa, diguem, habitual. El que destaca, no, és el que van trobar en aquest control policial del voltant de 24 hores, una mica menys, no arriba a les 24 hores. Doncs bé, al voltant de 24 hores, en aquesta discoteca hi van detectar 9 infraccions per tinença de substàncies estupefaents. Una infracció perquè tenien una arma prohibida. Van fer controls d'alcoholèmia, 20 alcoholèmies detectades, una que anirà per via penal i 12 drogotest positius. Des de l'Ajuntament recorden que se seguirà programant diversos dispositius d'aquestes característiques cada vegada que hi hagi esdeveniments vinculats a l'oci nocturn i que puguin comportar un risc per la seguretat o la convivència al municipi. Hi van participar 8 dotacions de la policia local de Palafrugell, 5 dotacions dels Mossos d'Esquadra, de les quals 3 eren de trànsit i 2 eren de seguretat ciutadana. Caram, amb aquestes 9 infraccions detectades per estupefaents, una arma, 20 persones que superaven el límit d'alcohol i 17 tests de drogues positius. És que, clar, potser s'hauria de fer més sovint això i anunciar-ho, com ha fet ara l'Ajuntament de Palafrugell. No anunciar-ho, sinó publicitar o explicar el que s'ha fet a posteriori perquè la gent això vagi una mica a l'alerta, no? Això a Palafrugell, veuríem si es fes en altres punts, eh? També estic segur que es fa, però que no s'explica com ara ha fet l'Ajuntament, cosa que aplaudim. No ens movem de Palafrugell, perquè el debat de la reordenació de les terrasses a Plaça Nova, ja fa temps, a l'últim ple del municipi, va tornar a ser un tema polèmic entre l'equip de govern i l'oposició. Es tracta en concret de les terrasses a la Plaça Nova del municipi i al promontori de Llafranc. Uns projectes, no?, que des de l'Ajuntament es volen regular, per regular l'ocupació de la via pública i que l'oposició doncs veu amb molt mals ulls, Eugènia.
Sí, d'aquesta manera la proposta és que les terrasses de bars i restaurants de la Plaça Nova es concentrin en un mateix sector, en concret a la part sud de la plaça. D'aquesta manera es vol guanyar espai, millorar la seguretat i complir l'ordenança. De totes maneres, tot això ho critica l'oposició, el PSC, en el sentit que només hi hagués proposta de la Plaça Nova i no de Llafranc. Això l'alcalde Josep Piferrer va respondre que el plànol de la plaça Promontori de Llafranc no s'havia presentat a l'oposició perquè ja s'havia arribat a un acord amb els operadors, però que en canvi pel que fa a la plaça nova de Palafrugell esperen tenir l'acord per presentar a la comissió informativa del febrer. A més, també va recordar que no era un pla definitiu i va demanar als socialistes que presentessin una contraproposta en comptes de només situar-se a l'oposició, ja que no és la primera vegada que se situen en contra d'aquesta reordenació.
Aquesta reordenació, de fet, la reordenació a Plaça Nova fa temps que s'anuncia. De fet, fa poques setmanes des de l'Ajuntament van dir això serà així i ja hem pres aquesta decisió i, clar, això ha generat polèmica també amb els grups de l'oposició. És habitual, perquè l'oposició que es fa a Palafrugell és molt dura, és molt constant, però també amb els propietaris de restaurants i bars de Plaça Nova, òbviament. Eugènia, un dels aspectes polèmics és la consulta amb els propietaris de bars i restaurants.
Sí, exacte. Des dels comuns i des del PSC es va retreure que no es consultessin els empresaris a l'hora de prendre decisions d'aquest estil. En aquest sentit, Juli Fernández, del PSC, va proposar que es deixés passar l'estiu si no s'arribava a un acord. Escoltem-lo.
Les vegades que m'he trobat amb ells i dic, escolta, hauria de començar a parlar amb el govern, sé que se'n troben amb vostès, per començar a parlar de negociar la temporalitat de com han de ser les actuacions, en quins terminis tenim per fer-les, i inclús que facin proposta, que ells puguin fer proposta de la proposta de lo que és el tancament, i si aquest estiu no estem a temps, doncs donem-nos aquest any, aquest estiu, per pactar una proposta que doni resposta a Plaça Nova, Promontori i també Passatge de Fran.
Tot i així, l'alcalde sí que va dir que s'hi havia reunit 3 vegades.
I d'una polèmica a Palafrugell, una polèmica a la Vall d'Aro i a Sant Feliu.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Ara sí. I és que el carnaval arriba en 3 setmanes i per això anem coneixent alguns detalls d'aquest carnaval. La principal novetat que tindran els carnestoltes de Sant Feliu de Guíxols, de Santa Cristina d'Aro i de Castell i Platja d'Aro és que enguany els participants no podran beure alcohol. És una informació que llegíem al Punt Avui i que ara ens amplia Pedro Ruiz.
Les colles i carrosses podran veure alcohol mentre esperen a desfilar, però durant la seva participació a la rua no els serà permès. D'aquesta manera, des dels tres consistoris diuen que volen evitar imatges de persones que mostrin símptomes d'embriaguesa, ja que és una mala conducta per un espectacle que és obert a tots els públics. De fet, en el cas de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, també han establert en aquestes bases que no permetran la participació d'aquelles colles i comparses que no compleixin amb aquesta nova normativa en l'edició del Carnestoltes del 2021. Jenny Xufré, regidora de Turisme de Platja d'Aro i que té competències en aquesta festivitat, assegura que el Carnaval és una festa que es pot gaudir sense necessitat de recórrer a l'alcohol i que d'aquesta manera volen millorar la imatge d'un espectacle que en el seu cas pot arribar a visitar fins a 100.000 persones.
Al final els membres de la rua estan una hora desfilant. Més enllà de que la rua pugui durar 3-4 hores, estan ben bé una hora desfilant. Abans i després poden fer una mica el que vulguin. No anem a fer malbé el Carnaval a tothom, no? Al contrari, considerem que el Carnaval tot s'hi val, però en seny. Vull dir, tot portat a l'extrem és dolent.
Realment és un canvi important, impactant, que perquè tothom que ha anat a la rua, per exemple, a la Platja d'Aro, doncs destaca, no?, el fet que els participants, doncs la majoria van amb una llauna de cervesa a la mà. Doncs això s'ha acabat. I des d'aquesta redacció hem buscat les reaccions entre les colles que hi participen i hi ha divergència d'opinió. Hi ha qui ho troba molt correcte, mentre que altres ho consideren totalment injust.
Sí, com dèiem, en alguns casos consideren que aquesta mesura és molt encertada, atès que hi ha nens i nenes que desfilen al Carnaval o que van a veure'l i no és adequat que hagin de veure persones fent un consum poc responsable de l'alcohol. Això és el que argumenten. Esther González participa a la colla Blaus i Companyia de Santa Cristina.
Aquesta iniciativa la veiem molt bé de cares a evitar casos extrems d'embriaguesa i per aconseguir un millor espectacle per a tothom que es desplaça a veure les rues. Ja per últim, com a mare d'un preadolescent, penso que és important que el jovent no associï Carnaval i alcohol exclusivament. El Carnaval és molt més que això.
I clar, i què hi diuen els que no estan d'acord, els que volen beure alcohol?
Doncs exposen que no estan d'acord amb aquesta nova norma de participació perquè no es pot generalitzar per a ells les males conductes i no es pot fer pagar a tothom el preu d'aquelles persones que no tenen una actitud correcta. De fet, consideren que això pot deslluir les rues, tot i que sí que són partidaris de prendre mesures contra aquells participants que mostrin un estat d'embriaguesa. Ramon Tornavells és el president de la colla Quintus de Sant Feliu de Guíxols.
Jo he vist el Carnaval des de fa 8 anys molt intensament i sempre hi ha hagut algun cas d'algun nano jove que s'ha passat, algun gran o alguna cosa. Jo castigar 3.000 persones que desfilen per culpa de 7 o 8 persones, pues ho trobo excessiu.
La Rua de Sant Feliu es farà el divendres 21 de febrer, la de Castellplatja d'Aro el 22 de febrer i la darrera d'aquests municipis serà la de Santa Cristina, que serà el diumenge 23 per la tarda.
Molt bon reportatge d'en Pedro Ruiz. Ara el supermatiu es porta fins a Calonge. Perquè l'Ajuntament i la Generalitat arriben a un acord perquè el consistori gestioni durant 30 anys més el manteniment del castell. D'aquesta manera, el període de cessió s'allarga, atenció, fins al 2050.
Segons ha informat el diari El Punt Avui, l'objectiu de l'Ajuntament de Calonge és consolidar l'equipament com a centre cultural del municipi després d'haver realitzat reformes en tot l'espai gràcies al finançament del mateix consistori i la Diputació de Girona. L'any 2015 es van iniciar xerrades, concerts i congressos i la voluntat és que així sigui en un futur. En declaracions a diversos mitjans, l'alcalde del municipi, Miquel Belllloc, va assegurar que s'està negociant una pròrroga de 15 anys més dels ja aconseguits. La concessió, que va començar l'any 1999 amb la reforma del castell, ara es podia estendre fins al 2065, si finalment s'aprova aquesta prorrogació.
I George Charles, veí de Palafrugell, va fer 100 anys aquest dilluns i per aquest motiu l'alcalde, Josep Pi Ferrer, i la regidora de Benestar Social, Roser Massaguer, el van visitar per felicitar-lo i poder-li entregar la medalla centenària de la Generalitat.
Va néixer a la Gran Bretanya i va lluitar durant 3 anys a la Segona Guerra Mundial. Més endavant es va convertir en cuiner d'un restaurant anglès de prestigi on va conèixer artistes de renom com l'actor Sean Connery. Fa 80 anys que viu a Catalunya i un any i mig que viu a Palafrugell.
Doncs moltes felicitats des d'aquí, des de Ràdio Capital. Trenta segons per arribar a 8:45 del matí. És el moment d'escoltar el comentari. I sempre és un plaer escoltar la Rosa Regàs.
Glòria i dignitat. Portem setmanes i mesos vivint les amenaces i els cops amb què la Terra contesta els infinits atacs i escomeses que li hem dedicat durant els darrers segles. Per més que n'havent adquirit consciència una mica, el gran capital i els seus adeptes i imitadors ni se'ls hi mouen les pestanyes. Per la seva brutalitat, semblaria que la gegantina sinfonia de catàstrofe arreu del món i a casa nostra també, hauríem estat l'última senyal del que ens caurà a sobre si no salvem el planeta. La Terra ja no sap com fer-nos entendre que així no és que no es pugui continuar, és que no continuarem. Baixos inundats, edificis desfets, pobles anegats, carreteres esborrades, platges desaparegudes, selves incendiades, onades que arrasen la costa, barris sencers destruïts. Més enllà del canvi climàtic, sabem que una part de la culpa és d'aquells que per fer-se més rics res no els atura, perquè ja han perdut el sentit de l'honestetat social. Però els que no ens hem fet rics ni hem invertit estalvis en la carronya, també tenim culpa. Hem vist com es construïen cases en rieres i no hem dit res. Hem comprovat l'escàndol de la construcció més mal feta i barata i no hem dit res. Hem vist com el nostre poble construïa passejos marítims passant per sobre pronòstics i informes sobre tempestes, barreres d'onades i moviments de terres i no hem dit res. Ni nosaltres ni les nostres autoritats hem dit res. Perquè nosaltres no protestem, no massa. Només escoltem escàndols mediàtics de declaracions polítiques que s'inventen o exageren aquells líders de certs partits o els seus adeptes i clients que no es conformen a no haver guanyat el poder. I emparats pel murmuri incessant dels disbarats que succeeixen, el clamor de banderes i el darull de sables que anuncien més dolor i menys progrés, llavors nosaltres protestem contra un enemic manipulat o històric com si haguéssim perdut el sentit del que val i del que no val. Serà que fa tants anys que no protestem que ja no distingim entre lo essencial i lo intranscendent? Miro els programes de televisió que discuteixen d'assumptes que l'endemà seran oblit, convertits per insistència i falses interpretacions en horrors inexistents que conciten l'atenció d'un públic, nosaltres, que si bé no ens espanten ja, almenys ens entretenen. Però mentrestant ningú parla de desgràcies quotidianes com la misèria de tants joves que han d'emigrar per trobar feina decent o dels milers que viuen al carrer o de les retallades dels nostres líders amb el suport dels líders nacionals que van fer per contenir la crisi d'eren i que ara ja ha passat el perill, suposem o suposen ells, no s'han restituït. Però com podríem fer-ho si fa 3 anys que no tenim pressupost i això no sembla preocupar a la ciutadania que tampoc protesta? Quan ja no sé què pensar per entendre el que passa, m'imagino que igual que la Terra s'ha cansat dels maltractes, un dia aquest 15% o 20% de ciutadans que viuen en el llindar de la misèria en la nostra Catalunya tan exitosa i superior prendran exemple de la Terra, sortiran del silenci on la societat els ha condemnat i empesos per la llarga indigència recuperaran l'arma de la protesta i s'alçaran amb la força d'un tsunami, d'una altra espècie, per recuperar els seus drets i la seva dignitat, imitant a la Terra que els haurà ensenyat a reclamar el que els pertoca per dret per haver nascut en aquest món. Alguna cosa ha de passar, si no, perquè comencem a adonar-nos que la protesta que neix del coneixement i la lucidesa és la primera acció política que podem fer els ciutadans per exigir i ajudar els polítics que hem votat, els que han de fer el que han promès per acostar-nos a un món una mica millor. Si no, tant se val que no votem o que votem a la dreta, a el que quedi de Ciu o a Vox, que ja sabem com les gasten.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 i 34 minuts, ara tornem.
La veritat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
A Begur, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begur Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begur Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begur. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Aquesta Setmana Santa, el Festival Ítaca et proposa un cap de setmana de música i festa a l'Escala.
L'11 d'abril, nit de concerts amb Manel, Ciutat Jara i Lil Dami. I l'endemà...
El 12 d'abril, concert per a tota la família amb el Pot Petit.
Entrades a itacacultura.cat. Descomptes del 20% per als usuaris del carnet jove i del 3C.
DECA 8 Assessors. Som professionals de l'assessorament fiscal, laboral i comptable. També assessorem i orientem jurídicament en qualsevol tipus d'assumpte als nostres clients. DECA 8 Assessors. Deixa't ajudar, deixa't assessorar i guanya temps per dedicar al teu negoci. Ens trobaràs al carrer de Begur 54 de Palafrugell. Telèfon 972 302 758. DECA 8 Assessors. La teva assessoria de confiança. Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
A Ràdio Capital, les 8 i 36.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Vaja, jo crec que seguirem parlant durant mesos i mesos i mesos dels desperfectes del temporal Glòria, perquè ara s'estan fent les primeres prospeccions, però clar, és que realment hi ha punts on no s'hi pot arribar, i ens ho deien des del Consell Comarcal, des del Departament d'Agricultura també, que de moment tenim una idea que a nivell d'agricultura, al Baix Empordà hi ha uns danys de 700.000 euros, però és un balanç provisional, ens ho remarcaven molt claríssimament des del Departament d'Agricultura, 700.000 euros provisionalment, perquè encara no hem pogut arribar a tots els punts. I una de les zones, un dels cultius més afectats és el de les pomes, de Girona, l'IGP Poma de Girona. De fet, si passejaves dissabte per la Gola del Ter i l'estat hi veies moltíssimes pomes. I per fer balanç una mica d'aquest temporal en el sector de la poma, tenim en Llorenç Frigola, que és el president de l'IGP Poma de Girona. Senyor Frigola, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Tenen calculat quants euros, quants diners s'han perdut arran del temporal Glòria en el sector de la poma?
Sí, en el sector de la poma, les primeres valoracions, doncs tenim uns 22 productors afectats, que seria entre un 25% dels productors de poma a Girona, que hi ha 79-80, unes 8 hectàrees de plantacions completament arrasades, com podeu veure allà a Verges, 8 hectàrees més en danys a estructura productiva, xarxes, emparrats, sistemes de rec, i en general unes 90 hectàrees amb afectacions significatives en diferents llocs. Això bàsicament al Baix Empordà, que són uns 750.000 euros, només aquí. A l'Alt Empordà també hi ha petites afectacions de neteja i tal, cosa que no tenim encara en aquest moment.
Per tant, la zona més afectada, totalment el Baix Empordà, no?
Sí, sí, és la trencada del Ter, i després des d'allí cap a Gualta, doncs tot el que va anar arrencant.
I quins són els punts que han patit més?
La marge dreta del Ter, entre Verges i Ultramort, i després en direcció Gualta tota la onada que va anar cap allà.
Clar, deia 750.000 només al Baix Empordà?
Sí, és clar. Jo te puc parlar del sector poma, però a l'Empordà Unió de Pagesos me parla d'unes 2.000 hectàrees amb cereal, que és molt important.
Per tant,
al Baix Empordà també hi ha uns 2.000 hectàrees més. Això només en poma, tinguem-ho clar.
Clar, per tant, ja se supera... Se supera de molt el primer balanç que feia el Departament d'Agricultura, perquè el Departament d'Agricultura, tot just de dimecres, ens deia en aquesta ràdio 700.000 euros.
No, totalment en desacord. Mira, t'explico. Si hi ha unes 2.000 hectàrees a l'Alt Empordà, a part d'aquests nostres 700.000 euros, que he dit que l'Alt Empordà segurament tenia afectacions de neteja, petites plantes, arrencades, però com a productors, doncs aquestes afectacions després no es poden cobrar de les assegurances, perquè hi ha unes 5 o 20%. Els productors només asseguren la producció d'aquell any, no asseguren el global de la plantació. Penses que els marges estan molt baixos i no dona per assegurar la gran inversió que costa fer planta certificada, malla, emparrat, etc. i tot això. Només s'assegura la producció d'un any. Si això hi sumem l'Alt Empordà, el Baix Empordà amb cereal, que deuen ser 2.000 hectàrees, que deien a l'Alt, el Baix, a la part de Fuixà i tot això i tal, segur que també hi ha, jo diria, 1.500, 2.000 hectàrees més, m'entens? Això és un cost en l'agricultura. Però pensa una cosa, te diré 3 o 4 punts més que encara són molt més importants. Molt més que això, jo calculo que 5, 6, 7 vegades més que aquests milió d'euros o el que estem parlant, a les infraestructures de rec, trencades de motes, etc., és un tema molt més important i molt més alt a llarg plaç. El que ens preocupa, o ja parlant una mica doncs, que t'he dit del DARP Plus, és que el DARP cada vegada tindrà menys diners. Cada vegada ens enviaran menys diners des de Madrid.
Què vol dir? No l'he entès ara amb això que ha dit.
Que cada vegada hi ha menys recursos. Jo estic a la mota del rec de Molí, fa 2 anys que l'hem netejat i encara no hem aconseguit netejar-ho. Això depèn del DARP perquè està transparent.
Què és el DARP?
El Departament d'Agricultura.
El
Departament d'Agricultura.
Agricultura, ramaderia...
Agricultura d'aquí cada vegada tindrem menys diners, cada vegada hi ha menys diners per tot. Les empreses estan molt apretades, no dona per assegurar tota l'estructura productiva, i tot això va portant que les administracions, sigui d'aquí, sigui de Madrid, de per tot ens podran ajudar menys. Les empreses estan apretades, els preus de la fruita estan baixos, els costos salarials des de l'any passat en aquest ens han pujat un 27%, i pensa que en poma de Girona, el 60-70% del cost d'una poma és mà d'obra, poda, aclareix i la recollida. I aleshores tot el tema de salaris és quan ens afecta molt. A tot això se segueix important cada vegada, ja heu vist els mitjans de comunicació, cítrics de Nova Zelanda, de Sud-àfrica, doncs, que allà els tractaments doncs, no està regulat com a Europa, doncs jo, en el cas de la poma, doncs és un cercle viciós que cada vegada anem a menys. El 45% de la poma ve de França i d'Itàlia ara últimament. La gent quan va al supermercat doncs li hauríem de dir a la senyora, a la botiguera, en el cap de compres dels supermercats d'aquí, de Barcelona, la gent que no s'ho mira, aquesta poma és Marlene. Marlene és una marca italiana. Com és que fomentes el producte italià i no per responsabilitat social la gent d'aquí? Sembla que vagis a voler pagar els impostos al sud Tirol, a Itàlia. Seguim consumint pomes franceses i italianes, no? Cap supermercat, cap botiguera no ens se sent pressionat perquè la gent li digui, perquè nosaltres no els apretem prou. És una vergonya de país, som uns insolidaris, jo diria d'alguna manera. I com a conclusió final de tot aquest speech que t'estic dient, em penso que ens hem de tornar com aquell lema d'Estats Units, no recordo quin president deia, no? Que hem de mirar més què pots fer tu pel país i no el país que pot fer per nosaltres, perquè cada vegada hi ha menys diners, les infraestructures no es podran arreglar, sembla que el canvi climàtic va a més, però tot i que vagi a més, el pitjor de tot això no és que el canvi climàtic vagi a més, 10 vegades més importància té que no podem netejar les illes del Ter, no podem refer les infraestructures, el rec de Molí porta 20 o 30 anys des que en van fer els canals, no els canals, el rec de Molí de Pals, vull dir que no s'arregla, que està brut.
Els diners per fer tot això, els diners per arreglar tot això, d'on haurien de venir?
Del Departament d'Agricultura, del que deia abans el DARP.
I no hi ha avisos que arribi?
No, i l'ACA restricciona molt els permisos, i és un cercle viciós que no ens en sortirem pas. M'entens? Pensa que jo, la situació aquí a Fronterines, Palau Satà, en el meu cas, aquest any és la tercera inundació que rebo. La tercera, aquesta era la més important. No, encara en vam tenir una altra més important fa un temps per culpa del rec de Molí. Vull dir que això és un cercle viciós, una espiral que no ens en sortirem pas.
No, ja li anava a preguntar quina recepta donaria des de Llorenç Frigola, però ja m'acaba de dir que no ens en sortirem pas.
No, perquè no crec pas des de Poma a Girona o des d'aquí que puguem modificar les administracions i canviar cap més cosa i la mentalitat de l'acte, de fer una agricultura productiva, de país, de mirar per nosaltres, de mirar perquè les siguem autosuficients en sobirania alimentària, perquè la gent miri d'això, perquè la gent miri de consumir producte local. Hem de crear una verdadera mentalitat d'autoprotecció, com tenen a França, que consumeixen el seu. Mai cap francès compra una poma espanyola. I si la compres perquè l'etiqueten, la compren d'estranqui i després l'etiqueten com a nom francès. Si no, estaria mal vist allà, doncs, que algú vengués una poma. Mai cap italià compra poma espanyola. Ha comprat alguna vegada quan han tingut gelades i després la compren allà i l'etiqueten com a seva, no? Una mica d'estranquis. Necessitem una nova mentalitat de país productiva i de veure si volem sortir endavant, ens hem d'autoprotegir d'alguna forma. Uh-huh. I després ens venen aquests productes d'importació, que pensa que els costos salarials estan al voltant d'un euro a l'hora. Al nord d'Àfrica, a Sud-Àfrica, no podem mai competir amb això. Fa 2 anys vam viatjar a Polònia, 2 euros l'hora, a Polònia. No ens en sortirem si no canviem un canvi radical de país.
A nivell físic, és a dir, a nivell d'allò més proper, me n'ha repassat alguns, et pot dir què és el que, on s'hauria d'invertir, en quins punts s'hauria d'invertir més en la zona del Baix Ter a nivell d'agricultura?
Sí, hem de fer un canvi de mentalitat amb les infraestructures, que es donin permisos, que es deixin netejar els recs, els canals, les vies del Ter, que es faci com abans com es feia abans, doncs, un pla de neteja i sanejament, i es vagi mantinguent aquestes infraestructures. Jo diria un manteniment.
I per què no, per què no es permet netejar?
Bueno, perquè la mentalitat, doncs, de l'ACA segurament és més important que hi hagi que quedi brut, que hi hagi ocells, que s'ha de fer compatible les dues coses, que no que els pagesos s'ho vengin, no? Aleshores, què està passant ara? Els pagesos van a menys i els senglars van a més, m'entens? Aleshores, hem de fer compatible les dues coses. Ara estem radicalment a l'altre costat. No ens importa la pagesia ni l'agricultura d'aquest país. Ni la gent com va comprar, ho té en compte, comprant, en el nostre cas, les pomes Marlene, franceses, italianes. Això segurament en tenen la compra, 30-40 caps de compra de poma, o diguem de fruita, dels mercats a nivell nacional.
Clar. És a dir, probablement hi ha la disjuntiva entre l'ecologisme, les peticions ecològiques de mantenir els hàbitats naturals amb les peticions que es fan des dels pagesos, no?
Exacte, això s'hauria de ser compatible i ara estem 100% a l'altre costat.
Ja, val. I quines altres inversions s'han de fer?
Bueno, amb fruticultura fem el que podem, protegim les nostres plantacions, ser més competitius, intentar fer aquests plans de mentalització de la gent i de publicitat i de màrqueting de la gent de França del nostre, però bueno, quedem aquí lligats. Bàsicament, el següent pas el té de fer l'administració amb tots aquests canvis que dèiem de recer ràpidament aquestes plantacions, sinó la pròxima llevantada, següent, si estem com aquí discutint pel rec de Molí 2 anys a veure si es neteja o no es neteja, ens empaitarà amb les motes trencades, amb les infraestructures desfetes i després ja serà la cap on ve, perquè no haurem ni tornat a refer-se.
Mm-hmm. Entesos. Li volia preguntar també, si hem d'anar al supermercat o a la fruiteria de més proximitat, com identifiquem la poma de Torroella o la poma de Girona, vaja?
Bueno, la poma de Girona sol estar identificada com a poma de Girona si és amb la etiqueta de la IGP, sinó amb les 3 marques de les empreses de Pini. I és molt fàcil preguntar-li. Doncs Girona Fruits, Girona Poma i Fruticola Empordà són les 3 empreses d'aquí. Bàsicament, moltes supermercats, no sé, Bon Preu, ja se posiciona sempre com a producte local. Altres empreses veus que no, que sempre tenen la Marlene, la italiana. És obligatori tenir l'origen de la fruita identificat. Moltes vegades després les empreses barregen les caixes, etc. Però l'origen França, l'origen Itàlia hauria d'estar posat allà. Aquí molta gent compra Marlene, compra Delinda, compra Bonuel, són marques estrangeres que són ben conegudes en els supermercats.
Quins tipus de pomes són les que es cultiven aquí?
Demaneu-li a la senyora que queixeu-se, digueu, és que la poma la vull d'aquí, és que tots els productes alimentaris, el que pugui ser d'aquí, és igual, avellana, qualsevol cosa, la voldríem d'aquí, no tenim, no, per què hem de comprar producte de fora, si el que ens hem d'autoprotegir nosaltres mateixos?
Quines són els tipus de poma d'aquí?
Perdó?
Els tipus de poma d'aquí, quins són els... ara no em surt la paraula,
Les varietats.
Les varietats, ara.
Sí. Bueno, bàsicament aquí comencem, ja ho saps, amb les varietats gala, i les subvarietats que hi ha ara, doncs, el mes d'agost. Després continuem amb les Red Delicious, que ara estem produint unes varietats que és la Germine, les vermelles. Després les Goldens, les varietats Goldens, que són poder les més velles, etc. I després ja passem a les Granny Smith, i a final de temporada doncs també tenim les Fuji, les Pink Lady, dintre la DLP són aquestes quatre primeres que us he dit, i ara estem intentant introduir la varietat Fuji també.
Molt bé, doncs en Llorenç Frigola, el president de l'IGP Poma de Girona, que hem parlat una conversa molt interessant que volíem fer-la sobre les pèrdues del Glòria, però vaja, hem fet un balanç global de la situació de l'agricultura a casa nostra, que vaja, immillorable. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Ojalà tothom...
Digui. L'hem tallat. Vaja, doncs espera, que tornem a tirar el cop. Ja sabeu, podreu recuperar aquesta entrevista a radiocapital.cat. I ara és moment de repassar algunes coses que hem de posar a l'agenda. L'agenda cultural, lúdica o festiva del Baix Empordà per aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana tenim la... De fet, avui, a quina hora? Ara no veig l'hora. Sí, a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Museu de la Mediterrània, tenim la conferència La gestió de les emocions quan treballem amb equip, a càrrec d'Imma Puig, experta en emocions, creació, formació i desenvolupament d'equips d'alt rendiment. Això, com dèiem, avui, a les 7, a l'Auditori del Museu de la Mediterrània, organitzat per la Fundació Mascort. Demà a partir de les 11 tenim l'orissada popular dins la campanya gastronòmica de Sant Feliu de Guíxols, temps d'orissos. Torna aquesta tradicional orissada popular, un preu de 6 euros, que entren 6 orissos, una copa de cava i una llesca de pa a Sant Feliu de Guíxols, als jardins Juli i Garreta. També, això, en aquest cas, cap a la Bisbal, a les 10 del matí, a les Escoles Velles, això, demà, una sessió d'informació sobre el lloguer i l'habitatge, una informació jurídica en matèria d'habitatge amb motiu de l'aplicació del nou decret d'habitatge de la Generalitat. La jornada farà referència tant a lloguers com a renovació de contractes. L'acte està organitzat per l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de la Bisbal i per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. I demà al vespre, a l'Espai d'Art de Torroella de Montgrí, concert de Bernat Català, que presenta un programa en el qual es reuneixen quatre obres estètiques i llenguatges molt diferents. Aquestes peces ens permeten presenciar l'evolució i el paper del piano al llarg de la història de la música occidental, amb sonates barroques del pare Antoni Soler, la sonata clàssica de Mozart fins al preludi coral i fuga de Prank, passant per... Vaja, música clàssica demà a l'Espai Ter. I ara passem a diumenge. A les 12 del matí, teatre familiar al Teatre La Gorga de Palamós, amb en Patufet i els seus pares. Aquesta adaptació de la popular rondalla catalana, una de les preferides dels nens, és una picada d'ullet al món actual, presentant uns pares novells i excessivament protectors amb el seu fill, que és en Patufet. Vaja, trobo molt divertit, aquesta nova forma de donar-li la volta a l'espectacle, a la història conegudíssima del Patufet. I diumenge també a les 7 del vespre, al Teatre Mundial de la Bisbal, un tribut a la Trinca. La crítica social i política, la paròdia i una atrevida posada en escena seran els fils conductors de la proposta adreçada a tots els públics, en un acte que farà analogia entre les reivindicacions d'aquella època i el moment actual. Aquesta és l'agenda per aquest cap de setmana al Baix Empordà. Hi ha moltes altres activitats, doncs les podeu informar. Recordeu, agenda@radiocapital.cat. I ara és hora de repassar el que està passant, el que passa a tot Catalunya, Espanya i el món. La Moncloa rectifica i finalment constituirà la mesa entre l'Estat i la Generalitat. Al matí, fons governamentals deien que no tenia sentit fer-la abans de les eleccions, però es va tornar a desencallar la taula de negociació amb una reunió entre Pedro Sánchez i Gabriel Rufián a la tarda a la Moncloa.
Efectivament, al migdia anunciava l'executiu espanyol que considerava convenient constituir la taula després de les eleccions catalanes, però Esquerra deia que es tractava d'un incompliment flagrant de l'acord amb el qual van arribar amb el PSOE per facilitar la investidura de Sánchez. Una trobada entre Rufián i el president espanyol va fer que aquest últim es tornés a comprometre amb la taula de negociació. D'altra banda, la trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra es manté pel proper dijous 6 de febrer.
El baròmetre del CIS mostra un augment de suport als partits que formen el govern de coalició. Torna a donar la victòria al PSOE, que creix fins al 30% dels vots, i Unides Podem avança a Vox.
Els socialistes pugen el seu suport fins al 30,4%, amb un marge de 10 punts respecte al PP, que baixa del 20%. D'altra banda, Unides Podem torna a la tercera posició, amb quasi el 14% del suport, mentre que Vox baixa pràcticament 2 punts respecte a les eleccions del novembre. El suport dels partits nacionalistes que es van abstenir o van votar afirmativament a la investidura de Sánchez també augmenta, com el cas d'Esquerra, el PNB o Bildu.
PP i Vox porten a la Fiscalia la trobada del ministre de Transport, José Luis Ábalos, amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez.
Els populars i la formació d'ultradreta consideren que el ministre podria haver comès un delicte de desobediència i prevaricació per no haver-la deportat, ja que Rodríguez no pot trepitjar terra dels països membres de la Unió Europea. Aquesta trobada es va produir a l'aeroport de Barajas, a Madrid, segons van informar diversos mitjans. El PP també ha sol·licitat les cintes de gravació de l'aeroport per comprovar com va ser la trobada.
I avui es fa oficial la marxa del Regne Unit de la Unió Europea.
El Brexit arriba avui després d'algunes pròrrogues. Els diputats britànics ja es van acomiadar de l'Eurocambra el passat dimecres, ara però sobre un període transitori fins al 31 de desembre d'aquest any, on la Unió Europea i el Regne Unit hauran de negociar un futur acord comercial i que redefineixi la seva relació.
I l'Organització Mundial de la Salut declara l'alerta internacional pel coronavirus.
Davant de l'augment dels casos de persones afectades per aquesta malaltia, la OMS ha optat per prendre aquesta decisió. Actualment ja hi ha més de 8.000 casos diagnosticats en una vintena de països. 9 de cada 10 afectats són a Xina.
I tenim noves confirmacions pel Port de Ferrada. Per una banda, aquests que estem escoltant, que són Sudor Cinema Club. Només ells, perquè també hi haurà Manel. Encara un nom més, els de la Casa Azul. Sudor Cinema Club, Manel i la Casa Azul són les confirmacions, noves confirmacions pel Festival Porta Ferrada.
El Festival de Sant Feliu de Guíxols incrementa la seva oferta estiuenca amb una nit dedicada al pop en majúscules i una proposta molt especial. Espai Pop acollirà les actuacions de Tudor Cinema Club, Manel i la Casa Azul el 2 d'agost a l'Espai Port per donar lloc a una ballada irrepetible on les millors melodies es creuaran amb els ritmes més ballables. Tres bandes amb molta personalitat per no deixar ningú indiferent que entenen la música com una autèntica celebració, efervescent i de la màxima qualitat compositiva. Les entrades ja estan a la venda des d'ahir mateix.
Supermatí.
Arribem a les 9 i arribem al final de la setmana pel que fa al Supermatí, perquè el Supermatí ja no torna fins dilluns, però ja ho sabeu, tota la informació actualitzada al minut a radiocapital.cat. Ara repassem el temps amb l'Albert Aparicio.
L'estabilitat meteorològica es va consolidant en aquest final de mes amb alguns núvols que transitaran de forma discontínua entre avui i fins dissabte al matí. El protagonista, però, serà la temperatura, que durant aquest cap de setmana pujarà i de valent, especialment diumenge, amb un ambient assolellat i màximes que poden superar els 18 graus.
Moltes gràcies a tothom per seguir-nos, moltes gràcies també a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Ja ho sabeu, Supermatí torna dilluns i radiocapital.cat.